Uau, quina música, no? Això ens ha posat tot una poca aixina expectants, i sobretot un divendres. Santi Cordell, molt bon dia.
Molt bon dia.
Esta música té que veure en...
Espies.
Uau.
És que jo és una... La literatura d'espies és un tipus de literatura molt, molt consumida, igual que les sèries que estan ara de moda, les pel·lícules i tot això. Jo voldria començar una miqueta per una advertència als oients, no? Jo crec que hem de saber que la majoria de nosaltres estem sent espiats constantment. És una necessitat dels estats, no? Espiar què fa i què deixa de fer la gent. Perquè el gran germà, ara que està també de moda aquestes, aquestes sèries sobre la gent que viu ahí, que els espien constantment, doncs es vigila sempre. Hi ha un fet que no sé si coneixereu, que s'anomena la conferència de Potsdam. La conferència de Potsdam, diguem-ne que dona el tret d'eixida al que tots coneixereu com la Guerra Freda. Per què s'anomena Guerra Freda? Doncs perquè no és una guerra, diguem-ne, ordinària, en armes normals, sinó que és una guerra on prenen gran protagonisme els espies. I on pren gran protagonisme també una cosa que s'anomena ideologia. La ideologia en els espies serà fonamental. Dos blocs, el comunista i el capitalista. En la conferència de Potsdam, com bé sabeu, que se celebra l'any 45, a Potsdam, que està a prop de Berlín, ahí estan presents Regne Unit, Unió Soviètica i Estats Units, els vencedors, no?, de la Segona Guerra Mundial, per a decidir, doncs, què fan a partir d'ara en el món. Ahí estan Clement Attlee, que va succeir a Churchill, Stalin i Truman. Són els que se reunissen i després de que Alemanya s'haguera rendit incondicionalment el 8 de maig, i posen el que s'anomena un ordre de postguerra. Però a partir d'ahir ja es va desenvolupant tot. Una de les coses que diuen que ja van fer probablement els espies és que Churchill fora substituir per Clement Attlee, no? I sa victòria dels laboristes en plena conferència de Potsdam. Per cert, ara que encara tenim aquesta memòria de la reina Isabel II, quan es fa aquesta conferència de Potsdam, estem a només 7 anys de que ella començara a regnar. Ella regna a partir de l'any 52 i la conferència de Potsdam comença a l'any 45. És a dir, aquesta dona ja quasi que diríem que estava ahí. Els acords de la conferència ja sabeu que són, doncs, bàsicament, devolució dels territoris annexionats, la desnazificació, cosa que ara en Putin està tenint molta importància, la desmilitarització, se divideix Alemanya i Àustria, ja sabeu, entre les grans forces com era la Unió Soviètica, el Regne Unit i els Estats Units. Una cosa molt important també, persecució dels criminals de guerra nazis, també la qüestió de les fronteres de Polònia. Polònia ja sabeu que la van fer desaparèixer i que posteriorment este país vol recuperar, diguem-ne, la seva existència, les seues fronteres. I què provoca això? Doncs provoca, entre altres coses, que alguns espies es queden de Polònia, perquè per damunt de tot està posar el teu país. I de vegades està el país i de vegades està la ideologia, no? Reassentament dels alemanys que quedaven a Polònia, Hongria, Txecoslovàquia, recentment és un eufemisme, realment podríem dir-li també deportació, no? És on comença este món bipolar, no?, que tenia moltíssims interessos, entre els quals estava també el petroli, també el control de les fronteres i sobretot, que és del que parlarem avui, del control de la informació, perquè el que hi ha des d'aleshores, pràcticament fins a l'actualitat, és una guerra per el control de la informació. I ahí entrem en un món dels soviètics, els soviètics i els espies, en un personatge que s'anomenava Dzerzhinsky. Chertsinsky crea una cosa que s'anomena la Txeca, que molts haureu sentit parlar, i és la primera policia que es munta. Crea el que s'anomena la Comissió Extraordinària de totes les Rússies per a combatre la contrarrevolució i el sabotatge. És la primera policia que es munta ja en temps de Lenin, quan està començant la revolució. Lenin, Stalin, bueno, Lenin, que viu a cavall entre el segle XIX i el XX, i Stalin, que està ahí al front de la URSS entre el 22 i el 53, era, per cert, un seminarista. No sé si això alguns ho sabran. Sa mare volia que fora monjo. Jo no sé quin tipus de mare o com qualificar-la, però es veu que Stalin li posa a sa mare Rússia als seus peus. Així tens Rússia, jo sóc el màxim dirigent, sóc com si diguérem el nou tsar,
sí.
I ella li contesta: jo volia que fores monjo. Quina classe de mentalitat tenia esta dona, que li posa totes les Rússies als seus peus, i ella diu que ella volia que fora monjo. Bueno, l'orquestra roja...
I sobretot el poc enteniment, el poc que se coneixia, no?, entre mare i fill.
Es coneixerien, però devia ser una dona molt cabuda, perquè havia aconseguit el màxim poder al que pot aspirar un home en un país com el seu, no? Bé, el NKVD, que és el comissariat del poble d'afers interiors, i la besneta seria la KGB, el comitè de seguretat de l'estat de Rússia, no? Tenia la seu un lloc que s'anomenava Lubyanka. Lubyanka és un edifici que van fer els tsars d'un estil neobarroc, i allí tenia una companyia d'assegurances la seu, però després, quan va arribar la revolució d'octubre, doncs ahí es crea el quartel general de la policia secreta, el que s'anomenava en aquell moment la Txeca. Es fa la gran purga de tota la gent que no vol, diguem-ne, que no està d'acord en les idees de socialistes, i allò va creixent, perquè allí van empresonant a gent, allí van condemnant a gent, allí van portant a més dirigents de la URSS, i al final allí ja pràcticament ni caben, han de fer una ampliació. Este edifici, doncs, durant tota la Guerra Freda serà fonamental, perquè serà un dels objectius dels espies, impressionant, no? La policia secreta, Lavrenti Beria, Yuri Andropov, i tenien una estàtua allí davant de Félix Dzerzhinsky, que és el personatge que hem anomenat al principi, que quan es va fer el cop d'estat contra Gorbachev, que va morir aquest estiu, doncs allí les multituds van retirar doncs l'estàtua de Dzerzhinsky, un dels primers personatges de l'espionatge. Allí va estar empresonat un altre personatge importantíssim, que era el patriarca Tixón. El patriarca Tixón és com el papa de Roma, però en l'església ortodoxa russa. Ja sabeu que durant el temps del que s'anomena el terror roig, doncs l'església ortodoxa, els patriarques van ser perseguits, pràcticament se buscava la desaparició de l'església ortodoxa, cosa curiosa perquè actualment Rússia és més religiosa que mai, és com una contrareacció. Però anem al cor, que és la KGB. La KGB tenia en Alemanya, per exemple, una filial, tenia en tots els països, no?, en tots els països soviètics, que s'anomenava la Stasi. I la Stasi era en Alemanya es diu Ministerium für Staatssicherheit, és a dir, el Ministeri per a la Seguretat de l'Estat, i d'ahí formaven part del que s'anomenaven els Bopos. Els Bopos eren els policies estos del mur de Berlín, que si t'atrevies a passar-lo, doncs te pegaven un tir sense contemplacions, i la Stasi, doncs, de totes les filials de la KGB, era de les més, diguem-ne, de les més agressives, de les més, diguem-ne, efectives també, no? Van arribar a crear un ministeri d'espionatge tan gran a l'Alemanya de l'Est, que pràcticament tots s'espiaven a tots ahir. el teu veí t'espiava,
increïble, no?
Era increïble, és a dir, van convertir a un estat en quasi la meitat de la població en espies. I ahir va arribar un personatge que és molt d'actualitat, per això vos porto temes, que és Putin. Putin va arribar a una població que s'anomena Dresden, vaig estar ja fa uns anys, Dresden a la Segona Guerra Mundial pràcticament la van reduir a arena, a sorra, allò estava tot foradat, i quan va caure el mur de Berlín continuava foradat, perquè durant aquell temps fosc de la Unió Soviètica allí poca cosa se va fer per restaurar la ciutat. Bé, total, que envien allí a Putin, ja ho sabeu, ho haureu sentit, a Dresden de l'any 85 al 90. I a què es dedicava Putin? Doncs ell estava en el servei d'espionatge, justament, un departament que s'anomenava la Direcció S, i es dedicaven a recollir informació sobre intel·ligència il·legal, és a dir, agents que utilitzaven identificacions falses i coses així. Ell buscava gent que poguera enviar als Estats Units d'incògnit per a espiar als Estats Units, i allí centralitzava una miqueta tota aquesta tasca. Bàsicament el que es dedicaven, segons una biògrafa de Putin, que no és la biògrafa oficial, sinó una que probablement es diu més la veritat que les oficials, que es massaguessin, i ell diu que pràcticament el que feia era tot coses inútils, que va arribar Putin a una miqueta a l'estil de Mortadelo i Filemón a comprar a un sergent de l'exèrcit dels Estats Units per 800 marcs un manual que no estava classificat, és a dir, li va vendre un manual que tenia una informació que no valia per a res. I ells feien muntanyes, això és molt soviètic, d'informació que no servien bàsicament per a res.
Segons diu la biògrafa, de fenestrar, no?, per ell.
De fenestrar per ell, perquè no és una biògrafa que probablement li agrada, no? Igual és una d'estes que apareixen per ahir mortes sense saber per què ni qui, però bé, ja sabeu tot això.
Però vamos, que el reduïs pràcticament com un inútil, no?
Sí, com una espècie de Mortadelo i Filemón, com dic. Bé, l'Stasi, quan va caure el mur, és molt curiós perquè l'estat alemany va arribar a fer una llei, perquè realment l'Stasi espiava a tot el món, a tot el món, vull dir, a tots els països. I ahir hi havia informació molt perillosa per a molts països, aleshores no es va poder desclassificar del tot. Però les organitzacions de drets humans, doncs, van aconseguir que molta gent poder accedir als arxius que tenien sobre ells, però és que tenien arxius sobre qualsevol veí. Ja te dic jo que dels periodistes tenien tots arxius, perquè això no els agradava. Si no eres el periodista oficial de l'Estat, en esta casa hauríeu tingut tots un arxiu en l'Stasi. Vull dir que això, garantit. Els anglesos i l'espionatge. Jo, els anglesos, ahir n'hi ha, diguem-ne, dos departaments, el MI5 i el MI6. Que és del Ministeri de l'Interior britànic. Els britànics sempre s'ha dit que, com que ells havien sigut una potència colonial, tenien una capacitat innata per a mimetitzar-se. Ja sabeu que l'MI6 seria com la CIA americana, sí, l'Agència Central d'Intel·ligència, i l'MI5, l'FBI, l'Oficina Federal d'Investigació. Hi ha un personatge que vos convida ja a investigar per a que aneu llegint i mirant sèries, que se diu Sir Richard Francis Burton. És un dels primers espies històrics, aquest és del segle XIX, que arriba a conèixer 20 llengües. Se'n va als bordells de Turquia, és el primer home blanc en anar a la Meca.
Però això no serà tot un poc de que li posin més valor del que té afegit, perquè clar, 20 llengües...
No, el Sir Richard Francis Burton existia. Era un home que a més va ser molt criticat per els puritans, perquè va tindre moltíssimes dones, li donava igual la monogàmia, i tenia les dones que volia. És l'home que va traduir el Kama Sutra, és a dir, nosaltres coneixem el Kama Sutra gràcies a ell, perquè era un especialista en cultures i llengües orientals.
Podria ser quasi un il·luminat, no? Podríem llevar-lo als altars, no? Perquè una persona en aquestes característiques...
Era un traductor, com Putin també era un traductor. Putin fa poc es va reunir en Merkel i ell parla perfectament alemany, anglès i rus, perquè és com es va dividir l'Alemanya on el van enviar a treballar. Els espies normalment solien ser traductors, solien ser bons en idiomes. I una cosa, la Mil i una nits també la coneixem gràcies a Richard Burton. Ali Baba, Aladino i la Làmpara Màgica, tot això és gràcies a un espia, John Burton.
Suposo que en els moments en què tenia que estar espiant, que s'avorria, pues ell anava treballant, no? I anava fent documentació i traduïa totes aquestes coses.
I sobretot aquesta capacitat de mimetitzar-se, importantíssima per als espies, i que feia que els britànics, per exemple, quan treballaven amb els americans, no es fiaren dels americans, perquè els americans no tenien aquesta capacitat. Un altre personatge, quan parlem d'espies, és John le Carré. És el mestre dels novel·listes d'espionatge. A John le Carré l'heu de conèixer, l'heu de llegir. N'hi ha tres novel·les fonamentals. La primera és El topo, el tal, L'honorable col·legial, i La gent de Smiley. Encara té una altra que la van donar al cinema en Richard Burton, però no este Richard Burton que he dit, sinó un altre, que és el que se va enamorar de l'actriu que representava a Cleòpatra. Es diu L'espia que va sortir del fred. I el topo, sobretot, a més és un concepte, doncs, mireu, perquè m'entengueu, el CNI espanyol, doncs, tenia topos en la ETA, per exemple, no? Sí. Que era una persona que es feia passar per una etarra i així traia informació. L'IRA, lo mateix, també tenia molts topos del Servei d'Intel·ligència Britànic. I ell tracta això en una novel·la, és una novel·la que... vos recomane de totes. Vull parlar de...
És molt interessant, eh?
Graham Greene, també escritor, guionista, ell té el que s'anomena aconseguir l'Ordre del Mèrit del Regne Unit, i també escriu una novel·la que se diu L'Americà Impassible, que ja la paraula ja ho diu, que hi espia i que ningú... veu que és espia perquè és impassible. Una pel·lícula molt important que se fa gràcies a ell, que és Funeral en Berlín. I la música del principi, que era James Bond. James Bond, Agent 007, al servei de Sa Majestat i en llicència per a matar. I el principal intèrpret, qui era? Sean Connery, no? Després van haver altres actors, George Lazenby, Roger Moore, i James Bond, novament, és de la literatura. Vull estar més de profe de llengua, que és la meva feina, que d'altres coses.
Oh, però és molt apassionant, este tema.
I l'escriptor era el Fleming, Ian Lancaster Fleming, que és el que escriu tota la sèrie en la que es basa la sèrie televisada, la sèrie que veiem per la tele de James Bond, en la literatura que fa Lancaster Fleming. James Bond, si el recordeu, estava sempre perfecte, ben vestit, feia servir tot tipus d'aparells, de jeans que servien per a sentir en un micròfon, i allà apareix una cosa que, si voleu enriure una miqueta, podeu buscar, que és el Superagent 86, sí, que era la burla una miqueta de tot este món de l'espionatge, no? Parodiava les novel·les, les pel·lícules d'espies. Allà apareixen escenes boníssimes, com esta escena en el que una cinta s'autodestruís i en un minut esta cinta s'autodestruirà i no s'autodestruís, bueno, s'autodestruirà d'ací 30 segons i així sempre. Després tenia una cosa que també ho trau Francisco Ibáñez en els còmics de Mortadelo i Filemón, que és el zapatòfon, que agarra una sabata i ahí té per a marcar el telèfon i parla en qui siga.
Sí, i passa desapercebut, no?, el zapatòfon.
Un passacorbata, que era una càmera, i en el passacorbata espiava a tot el món. Bueno, Mortadelo i Filemón, tècnic de la TIA, no de la CIA, tècnics d'investigació aeroterràquia, doncs quasi que s'utilitzen per a de vegades qualificar el CNI espanyol, no? Que dient que s'assembla. Però jo realment, el Superagent 86 i la seua, crec que era parella 99, que treballaven per a control, que era una ironia, una burla a la CIA, i Caos, que era una burla de la KGB, no?, que apareixia també en esta sèrie. Un altre escriptor fonamental, John le Carré, que també heu d'investigar. John le Carré, també situa, per exemple, la seu d'espionatge britànic en els edificis de Shaftesbury, en Cambridge Circus, que apareix en moltes d'aquestes novel·les. El cercle de Cambridge. Sí. El cercle de Cambridge, ahí apareix un espia que sí que va existir, que és Kim Philby. I ahí ve la ideologia, perquè Kim Philby era un comunista i ell en cap moment deixa que els americans puguen entrar o puguen participar en el coneixement dels espies britànics, però no per recel, sinó perquè ell era comunista i no volia que els americans, que eren capitalistes, doncs conegueren certes coses. I Kim Philby ha dit per pates, no? Crec que fins i tot està soterrat en honors allí a Moscou. Hi ha una pregunta que ens farien molts, que és qui seria el millor espia? Doncs el millor espia és el que no han descobert. Kim Philby, per exemple, no. Perquè en este grup, que era el cercle de Cambridge, diuen que n'hi havia 5 espies, 4 els van descobrir, va ser un gran escàndol, però n'hi ha un quin que és una miqueta com el tresor dels càtars o l'imam d'Otxé dels xiites, que mai l'han trobat, però que tots sabem que està ahí. Hi ha moltíssims més. Dmitri Polyakov, que era un espia durant la Guerra Freda, que era polonès, per això tenia aquest odi cap als que havien fet desaparèixer la seva nació. Gràcies a ells es coneix que Japó no tenia intenció d'atacar i aleshores la Unió Soviètica pot centrar les forces en Europa i guanyar la Segona Guerra Mundial. Klaus Fuch, Theodor Hall, el matrimoni Rosenberg, clar, es veu que Klaus Fuchs i Theodor Hall li passen als soviètics la informació per a poder construir la bomba nuclear. A més, ells ho confessen, ells ho diuen, però el matrimoni Rosenberg, que va acabar la cadira elèctrica, ells no mai confessen que hagin passat la informació. Però com en els Estats Units també hi havia persecució ideològica al comunisme, com en la URSS n'hi havia els procapitalistes, doncs este matrimoni, que va quedar una miqueta en entredit si eren o no, fins i tot el papa Pius XII, que té una vinguda així a Vila-real, va demanar clemència per este matrimoni, però va quedar fosc, els van agarrar davant dels seus xiquets, que eren menuts, i a la cadira elèctrica que se'n va anar.
Ens quedem sense temps. Hi ha alguna cosa rapideta que vulguem acabar?
Sí, doncs simplement això, que els espies normalment es basen tot el seu treball en l'exageració, moltes vegades en la difamació i sovint també en la mentida, perquè si la informació no es basa en això, doncs probablement no té cap valor. Els espies també guanyen diners, s'han de guanyar la vida, així que vigilem.
Pues ens ha encantat sobretot el final, no? Que se basen en l'exageració. Moltes gràcies per haver vingut, Santi Cordell. Esperem el divendres que ve, ja estem frotant-nos les mans per a veure què ens porta de nou.
Gràcies a vosaltres.